Radio Astel. Assumptes interns amb...
el perfilador i criminòleg Xavier Álvarez.
Obrim la primera secció del nou any d'Assumptes Interns. Ho fem amb el criminòleg i perfilador Xavier Álvarez. Xavier, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Abans de començar, com sempre, el cas que avui ens ocupa, Núria Ros, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavier ha aprofitat la ressaca de les festes per portar-nos dos casos criminals amb un format nadalenc. No són pocs els assassins que al llarg de la història criminal han utilitzat disfresses per enganyar les seves víctimes i aconseguir apropar-se per poder agredir-les. I aquesta és la triple temàtica que avui ens porta en Xavier: disfresses, professions i festes nadalenques. Avui el nostre criminòleg i analista criminal ens aproparà dos casos on els seus autors estaven relacionats amb la figura nadalenca del Pare Noel. A partir d'aquí ens farà veure com, a vegades, les festes de Nadal poden ser més perilloses que el simple fet de menjar massa o la visita de familiars no desitjats.
Gràcies, Núria. Fins ara. Faré un xascarrillo d'aquells que amb seccions com aquesta són una mica difícils, però com hem començat l'època de rebaixes, Xavier, ens faràs un 2x1.
Ah, sí.
Val.
Sí, és que vaig estar buscant una miqueta el tema de aprofitar les festes de Nadal,
sí,
no? El tema dels homicides, les disfresses, que és molt recorregut en alguns assassins.
Hi ha moltes pel·lícules, perdona, eh?
No, en pel·lícules moltíssimes.
Home.
Moltíssimes. Llibres,
i com sempre ens dius, que les pel·lícules...
Clar,
de veritat, ja.
Neixen d'algun lloc,
ara.
No? Doncs això. Doncs avui porto un parell de casos. Tots dos disfressats de... Bueno, un disfressat de Pare Noel i l'altre treballava com a Pare Noel en un centre comercial.
Ui.
Val,
anem al primer cas.
Mira, el primer cas és Bruce Pardo, el Pare Noel i la matança de Nadal, així l'he titulat, eh? Ja la premsa també t'ho titulava així. Per començar, Bruce Pardo era un home que va irrompre un dia, el 24 de desembre, a casa dels seus exsogres, que ja no pinta bé, exsogres ja no pinta bé, a Covina, Califòrnia, vestit de Pare Noel. I va assassinar a 9 persones en una trobada familiar, inclosa la seva exdona. Una notícia, com explica la premsa, no? Va obrir la porta la noia més joveneta de la família i quan va obrir la porta, el senyor Pardo li va clavar un tret en aquesta noia a boca de canó.
Wow.
Després va entrar dintre, va començar a portar diverses pistoles, diverses armes, va començar a matar la gent. Es van poder escapar diverses persones, tot i que van matar unes 9 persones, i amb un llençaflames que portava a sobre, que havia fet de forma casolana, ell mateix, que diràs, no tothom...
Llençaflames, eh?
Sí, no tothom pot construir això.
Bèstia.
Jo no ho sabria, eh? Va cremar la casa, val? En tant, diguéssim, mala sort, entre cometes, que ell mateix va patir ferides molt greus per això, val?
D'on neix tot això? Perquè suposo que tot això té uns antecedents, una vida personal que hem de conèixer per
saber
per què va passar tot això.
Ja sabem, en aquest programa ja sabem que sempre hi ha l'antecedent.
Ara.
Saps? Que aquí no neix de res del no res, diguéssim.
Fixa't que sempre li dic a la Núria, posa'ns en antecedents.
Exacte, això mateix. Mira, aquest home va néixer el 23 de març de 63 a Los Angeles, Estats Units. Va créixer una família tradicional i es va graduar com a enginyer de programació. Fins aquí dius, bueno, bé. Treballava en el Jet Propulsion Laboratory, que és un centre que construeix naus espacials no tripulades per a la NASA. Però ell es dedicava, bàsicament, més a piratejar sistemes informàtics que no pas al seu treball. La seva vida personal, que aquí és on anem a petar, va estar marcada per relacions turbulentes i esdeveniments tràgics. Com a reflex del que estem dient, aquest personatge ens va presentar en el seu primer casament. Va deixar la noia plantada allà, a l'església, va desaparèixer amb 3.000 dòlars de la noia i se'n va anar a Hawaii, a prendre el sol.
Apa.
Val? Això per començar. Posteriorment va viure amb Elena Lucano i el seu fill, una mare que venia ja amb un fill. La seva relació va acabar quan el nen va patir un greu accident que va deixar paraplegi. Què va passar? Mentre ell veia la tele despreocupadament, el nano petit va caure dintre de la piscina buida.
Au.
I allò va provocar... La veritat és que la gent que l'envoltava el valorava com una persona bastant immadura.
Sí, eh?
Sí, i irresponsable. Val? El 2006, es va casar amb Sílvia Orsa, que aquesta és la víctima de casa dels sogres, però aquesta relació també va acabar en divorci. Què va passar amb aquest divorci?
Va.
el divorci, diguéssim, i el camí una mica cap a la venjança, no? Aquest va ser. Sempre hi ha, al voltant de qualsevol agressor, pot haver-hi elements estressors i, quan diem, un element detonant. Doncs ara això que explicarem és el element detonant per a aquesta persona. La relació entre Pardo i Sílvia es va anar deteriorant i va portar a un divorci que va ser bastant conflictiu. La decisió d'un jutge per assignar-li el pagament d'una pensió de manutenció va fer que s'enfadés molt. Va haver de pagar mensualment gairebé uns 2.100 euros. Aquí va ser on Pardo va començar a planejar la seva venjança. I va començar a acumular un arsenal d'armes i a fabricar-se un llençaflames casolà.
Vale, entenc que aquí comença el planejament del que posteriorment passava, que ens explicaves, el 24 de desembre.
Correcte, correcte. Sí. Una sèrie d'elements estressors, ja probablement dit del seu caràcter i de la manca de gestió de la frustració, i aquesta sentència en el que el condenaven a pagar aquesta indemnització, diguéssim, de forma mensual, aquesta manutenció, va ser el clic que li va fer, que va dir, pues jo d'aquí me vengo i aquí em carrego a tot Cristo, saps? Passem al succés, probablement dit, que va ser anomenat la massacre de Nadal, el 24 de desembre de 2008. Pardo es disfressa de Pare Noel, assisteix a la festa de Nadal dels exsogres, on estava la seva parella, exparella, i va vindre armat amb les pistoles i, el que en dèiem, amb un llençaflames fabricat per ell. Va obrir foc als convidats, matar 9 persones, inclús a la seva exdona. Després de la massacre es va llevar la vida a casa del seu germà. Tenia planificat fugir, portava a sobre una bona pila de diners, també portava dintre el disfraç, que és interessant, una bomba a trampa, per si li volia entrar el disfraç de les armes, que patés. Però en l'acció de fer funcionar l'ensaflames es va cremar els braços i les cames. Tan greus van ser les ferides que ell no podia marxar d'allà sense rebre assistència mèdica. Davant aquesta sensació d'acorralament, ell es va clavar un tret i es va treure la vida.
Val. Vull preguntar-te la necessitat de disfressar-se de Pare Noel.
És una forma, en aquest cas, d'emmascarar, de poder s'acostar a les seves víctimes i d'accedir que li obren la porta. Si hi hagués estat a cara descoberta, segurament no l'haguessin obert.
És obvi, és un...
Una instrumentalització.
Sí, és un instrument. Modus operandi, deixem-ho dir així.
Correcte, és un modus operandi.
Que s'usa molt per apropar-se a la víctima, buscar un perfil que sembli molt innocent a priori.
Sí. Sí, no? Hi ha agressors que utilitzen aquest sistema de captació, d'apropament a les víctimes, utilitzant una disfressa per enganyar a les víctimes i poder accedir a elles. I en aquest cas, Pardo va utilitzar, com era 24 de desembre, la disfressa d'un Pare Noel.
Xavier, i aquest perfilador, anem a buscar una mica el perfil psicològic de Bruce Pardo?
Mira, Bruce Pardo va mostrar signes d'una personalitat calculadora i penjativa, tal com mostren els seus actes. Va mantenir les aparences i va ocultar les seves veritables intencions. Què vol dir? Que no va posar de manifest en el seu voltant, ningú sospitava que això anava a succeir d'aquesta manera. No va donar cap mena d'emissió de que anava a fer o de planificació, no? Al respecte, tot aquells que la portava.
Fins a quin punt és amagable, no sé si es diu amagable, però amagable, ser una persona tan violenta?
És complicat, és molt complicat. Molt complicat perquè tu convius amb la teva personalitat, no? I la teva personalitat acostuma a manifestar. Segurament que no tingués antecedents penals no vol dir que tingués un comportament explosiu.
Val?
Vull dir que una persona conflictiva. També una persona que... conductes aberrants, comportaments aberrants, conductes aberrants. És a dir, va per ell. No pot haver una personalitat que no sigui aberrant i que tingui un comportament d'aquest tipus, no? Sempre ha d'haver-hi... El que passa és que a vegades confonem els antecedents penals o policials amb el fet de, si no hi ha res, que la persona no és una persona perillosa. I això és un error que es comet a vegades. Continuo amb el seu perfil. La història de relacions fallides i la manera en què va manejar el divorci, què ens desvetlla? Pues possibles problemes de control i incapacitat per manejar el rebuig i la frustració. Estem parlant de trastorn de conducta, de TLP, trastorn límit de personalitat, trastorn antisocial de la personalitat, val? La presència d'elements estressos que tenia al començament, elements que estressen i que no és capaç de manejar correctament, i el tema del judici i la pensió són el detonant per la seva conducta tan violenta. Un pot ser agressiu i no té per què ser violent, que són conceptes diferents. Val?
Ho tenim molt entès, com a societat, aleshores.
Pues està mal entès, perquè l'agressivitat és de caràcter innat.
Sí.
Tu neixes amb un nivell d'agressivitat que et serveix, diguéssim, per conviure l'entorn on tu... És a dir, el teu nivell d'agressivitat, Joan, no serà el mateix tu que vius aquí a Barcelona. Bueno, potser sí, cuidao. que si neixes enmig d'un conflicte armat.
Val.
Saps? El teu nivell d'agressivitat, quan tu et creix al voltant, generes una sèrie de resistències per sobreviure en aquest ambient.
Val.
I la violència sol ser apresa, és el que tu aprens. Val? Si vius en un entorn violent que la gent es comunica a través de la violència, tu adquiriràs aquesta violència o entendràs que s'ha d'utilitzar aquesta violència.
Ja, però jo entenc que ara hi hagi algun oient que es pregunti, però l'agressivitat de per se ja no és violenta?
No. És a dir, la violència, diguéssim, és la manifestació, diguéssim, física. Jo puc cridar-te molt, potser una persona expressiva, agressiva, perdó, però no colpejar-te mai, no matar-te mai. En canvi, la violència se considera més, s'entén, com algo físic. És a dir, jo et faig mal, buscar mal a la persona. Vale?
Anem a la conclusió d'aquest primer cas.
Bruce Pardo és un exemple tràgic, de com l'odi i el desig de venjança poden portar a actes violents inimaginables. L'odi i la venjança són elements motivadors molt i molt poderosos. L'elecció de Pardo de cometre la massacre en una festivitat simbòlica i una disfressa del Pare Noel suma un més 1 a l'addicional horrors d'aquest crim que és força pertorbador.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però dèiem, avui no ens portes només un cas...
No, avui he portat dos.
Ens portes dos.
Dos Pare Noels assassins. Vale?
Mare de Déu.
Aquest que entrem ara, que és el cas de Bruce MacArthur, ja és una mica diferent. Val. El Pare Noel que es va convertir en assassí en sèrie. Aquest és el titular.
Val? Compte amb això.
Sí, el cas de MacArthur, una sinsèrie que va commocionar Toronto, Canadà, és una història de crim i decepció que revela la complexitat i desafiament de la identificació i la captura d'un criminal que era molt astut de per si. MacArthur va ser condemnat per assassinar 8 homes entre el 2010 i el 2017. No fa tan lluny d'això, eh?
No, i l'altre era el 2008, eh? Vull dir que tampoc era tan...
Ens manegem amb dates bastant properes, eh? La majoria dels quals estaven vinculats al barri homosexual de la ciutat. Aquest no matava les seves víctimes disfressat de Pare Noel, sinó que ell treballava com a Pare Noel, d'una de les seves feines que tenia, en un centre comercial de Canadà, i després de la seva jornada laboral es dedicava a assassinar altres homes.
Apa.
Aquí tenim dues versions. Una era Bruce Pardo, que no treballava de Pare Noel, sinó que es va utilitzar la disfressa, i aquest, MacArthur, que sí treballava de Pare Noel, i que es va, diguéssim, quan anava a assassinar, ho feia de paisà. Fora de servei, no?, com diuen.
Fora. Vale. Vale. Anem als antecedents d'aquest segon cas de Bruce MacArthur.
Estem parlant d'un home de 67 anys, que era jardiner.
Tio, 67 anys, és un senyor gran, eh? No?
Bueno, escolta, tampoc és tan gran, eh? Potser ara desvello ja la meva edat, saps? Però tampoc és tan gran, saps què vull dir? Acabat de jubilar.
Però m'ha sorprès, perquè un assassí en sèrie normalment tenim la idea de que sol ser un home normalment de complexitat forta, jove... M'ha criat molt l'atenció, que fos
Mira,
els 67 anys.
Mira, l'impuls violent i l'impuls per satisfer certes fantasies
no
i qualsevol impuls sexual, a part que potser no té la que ens pensem, sobretot la que no penses tu que té, saps? Doncs està aquí, està al cap.
Bona,
vale?
Aquesta.
Està aquí dalt. No està en la part biològica i física, sinó en la part psicològica. Doncs estem parlant d'un jardiner, passatgista i Pare Noel en els centres comercials, però sota aquesta façana s'ocultava una sèrie de crims horribles. Durant temps va assassinar i va amagar els cossos esquarterats de les víctimes a una propietat en el barri de Toronto. En aquell lloc també guardava les seves eines i que utilitzava per guardar tots els cossos que anava assassinant i no cridar l'atenció. Les restes de la víctima van ser trobades en test a prop d'un barranc i a darrere de casa seva. Si no, van començar el 2010. Que sàpiguen les autoritats. Cuidao.
Això sempre ho diem, eh?
Cuidao.
Que se sepa. Que és
perquè
és el més rocambolès de tot.
Grates una mica, alguns investigadors deien que
igual era abans, eh?
Sí, que igual era abans. El 2010 van desaparèixer dos homes, i seguits d'un tercer l'any 2012, i posteriorment altres tres homes que també van ser assassinats. El seu modus operandi era molt semblant a d'un actor, bueno, actor, perdó, d'un autor, que també hem parlat en aquest programa, que és Jeffrey Dahmer.
Ui, sí.
Val? Quedava amb homes, els duia fins a casa i una vegada allà els convidava a copes, on prèviament havia introduït èxtasi líquid, que és un depressor del sistema nerviós, i una vegada havien perdut el sentit, els acabaven les seves vides escanyant-los. Els escanyava, els hi prenia la vida i després els esquarterava. Val?
Deixa'm preguntar-t'ho, això, perquè és una cosa que em cria molt l'atenció i ja em va criar l'atenció el seu dia quan vam tractar l'horrible cas de Jeffrey Dahmer. Clar, em costa entendre com una persona absolutament desconeguda et convida a casa a prendre alguna
cosa
i tu dius que sí. No? Igual jo he estat molt educat amb allò de quan surtis de l'escola, si hi ha un senyor que dona carmelets, no els agafis. Que és el gran clàssic.
Sí, sí.
Però, ostres, em costa entendre-ho.
bueno, hi ha molta gent que no té aquesta desconfiança que amb altra gent. Tenim aplicacions com el Tinder o el Grindr, altres aplicacions, que la gent queda amb altres la mateixa nit.
També és veritat.
Manté relacions sexuals, o se'n va de copes, o se'n va a sopar, o es fot a casa seva, saps?
Tot arreu.
Que és a vegades una mica insegur. Clar, quan fem aquest missatge, a vegades un té por de dir, ostres, a veure si generaràs pànic, no? De dir, no, però és una sèrie de mesures d'on ficar-te, no? I en aquest cas, també et dic una cosa, quan ets home, tens menys sensació de perill que quan ets dona en aquest tipus de camps.
D'aspecte. Sí?
Sí. Sí, sí. Jo a vegades a la universitat faig preguntes als alumnes, no? I els hi fico en escenaris, no? I dic, has d'anar fins a casa teva i tens un parc solitari, fosc, 3 del matí, hi ha poca llum. Rodelles al parc o creues el parc? Val? El de gènere masculí creuen el parc perquè arriben abans. El de gènere femení rodegen el parc. Jo no els imbueixo la resposta, només els hi pregunto. Els fico en situació i els hi pregunto. I ja es responen això la majoria de gent.
Boníssim.
En un 90% m'equivoco de molt poc.
Jo estava pensant creuar el parc.
Ah, que sí? Veus? Tu creus el parc.
Sí.
Perquè la tensió de perill és menor. Pues en aquest cas, aquestes persones anaven a casa i no tenien cap mena de perill. El que passa és que, clar, tant Jeffrey Dahmer com aquest senyor... Clar, i a més et dic una cosa, l'aspecte de perillositat, 67 anys, un home gran, com tu dius.
Sí, el que dèiem. Sí, sí.
Saps? Un home que tu creus que és gran, que no ho és tant, saps? Però treu aquesta sensació de perill, no?
Anem al que va ser la recerca per trobar aquest senyor.
Doncs la desaparició de les víctimes va provocar a la policia de Toronto que hi hagués una sèrie de dispositius el 2014, però no van trobar massa cosa, ¿vale? Va quedar tancat la cosa sense trobar cap sospitós. La situació va canviar amb la desaparició d'altres víctimes el 2017. Allà MacArthur va ser arrestat el gener del 18. Després de trobar-se una evidència en temes d'ADN a la seva furgoneta i que va coincidir amb altres dues víctimes. La policia, a més, va trobar connexió amb altres, les víctimes inicials que havien desaparegut. La pista que va dur la seva captura la va proporcionar una de les víctimes que se li va escapar i que va avisar la persona aquesta, va consumir la substància, s'ha començat a trobar malament, però va aconseguir escapar. Tot i haver-lo atacat, va aconseguir escapar. I això va avisar la policia i les autoritats van estirar el fil, no? Les autoritats es van resistir a l'hora d'atribuir els assassins, i això és important de tenir clar, que era un assassí en sèrie.
Per què?
Perquè és una alarma social molt bèstia, val? Poder atribuir a algú que tens un assassí en sèrie repartit pel territori que va matant sistemàticament.
Hi ha un senyor que va matant lliure.
Clar, genera pànic, no? Llavors, en aquest cas, es van resistir, no? Va ser un error que, a més, van reconèixer que ho havien fet malament. De fet, reconèixer ràpidament el perfil d'un agressor facilita als investigadors del cas davant de futures víctimes. És a dir, és important poder determinar si un perfil d'agressor és sistemàtic o serial o no, tant sigui en homicidi com agressor sexual. És molt important.
Canvia el perfil psicològic de Bruce Pardo a Bruce MacArthur?
En aquest cas, l'avaluació psicològica, després d'agredir en fets anteriors, aquest senyor ja va tenir antecedents anteriors criminals. Però en l'agressió, un home amb un tub metàl·lic van considerar que era de baix risc a nivell en termes de violència. Que dius, aquí van fallar una miqueta, eh? I no vam acertar del tot. No es van trobar indicis de psicosis, d'al·lucinacions, de delir, de trastorn de l'ànim del comportament antisocial. No obstant això, la seva capacitat per planificar meticulosament, igual que l'anterior una miqueta, i executar els seus crims, suggereix que havia una persona que havia perfeccionat un mètode de llarg recorregut. És a dir, te'n recordes que dèiem, els investigadors sospitaven de que no només hi havia aquests, que eren 8 persones en aquest cas, sinó que hi havia moltes més?
Sí.
Doncs l'anàlisi del seu perfil determina que podia ser així. Després assenyalen que l'acte d'amagar les restes en llocs públics podria haver brindat a MacArthur un sentit de poder immens i una manera de viure els seus crims i de reviure. Una mica de souvenir, eh? És a dir, és possible que ell retornés sistemàticament al lloc on els tenia enterrats per sentir-se, diguéssim, una sèrie de recompensa que anomenem a vegades souvenir en els agressors d'aquest tipus. La veritat és que, com a observació, hem de dir que la naturalesa dels seus crims, de MacArthur, i la manera en què va manipular i amagar les restes de les seves víctimes i el seu aparent comportament normal plantegen preguntes serioses sobre detecció i prevenció dels crims serials. Clar, jo també m'ho plantejo moltes vegades. Estem capacitats per detectar aquest tipus d'agressors?
Bona aquesta.
Això sí que dona per un programa, saps?
Sí? Dir,
estem preparats per poder detectar aquest tipus de depredadors, ja sigui homicides o sexuals, que es repeteixen sistemàticament?
La resposta és...
Que...
Ras i curt.
Me acojo la quinta enmienda, no. Jo crec que encara ens falta recorregut per acabar de conèixer els agressors d'aquesta dimensió. Uh-huh. Crec que estem començant a intentar entendre aquests agressors, però encara ens falta recorregut.
Val.
El seu cas és un exemple pertorbador de com una sensèrie pot operar de manera oculta a plena llum del dia, a plena uh-huh. vista, i explora les vulnerabilitats i a vegades els buits que té el sistema de justícia. Hi ha una cosa que sempre s'entén, i a vegades ho parlo en altres escenaris, no? Uh-huh. I parlem del tema de la... tu, quan tornar a delinquir, no? La reincidència. La reincidència criminal es mesura després de la sentència judicial.
Val.
És a dir, un jutge atribuirà reincidència quan torna a ser detingut, val? Per un mateix fet. Uh-huh. Però, en canvi, no es valen altres tipus de reincidència. Això vol dir que una persona pot delinquir 10 o 15 vegades, fer fets, tindre 10 o 15 víctimes, i quan va a judici, se'l jutja per aquest uh-huh. cas. Fins vale. que no torna a actuar, doncs tal. Aquesta és una mica una reincidència mal entesa.
Vale. Anem a ajuntar aquests dos casos, que a priori uh-huh. no tenen res que veure, tret d'una cosa.
Tret del vestit del Pare Noel.
Del vestit del Pare Noel.
Del Pare Noel.
L'ús de disfresses uh-huh. per part d'assassins uh-huh. denota alguna cosa comuna?
Bueno, denota la utilització d'aquest mecanisme de disfressa i compleix diverses funcions, que pot ser ocultar identitat, que podria ser manipulació i engany, que podria ser satisfacció de la fantasia i del control, que podria ser un element ritualístic, que podria introduir un sistema o un mecanisme d'intimidació de terror i de despersonalització de la víctima. Uh-huh. Vale? Però t'explicaré una miqueta què és cada punt, no?
Vinga.
Ocultació d'identitat. És un dels propòsits més evidents de l'ús de la disfressa i d'ocultar la identitat i la seva captura. Uh-huh. Val? Podríem parlar del cas de Phantom Killer, que és un responsable d'assassinatge a Texarkana del 46. Uh-huh. Aquest senyor es va disfressar amb un passamuntanyes de color blanc, amb una sèrie que se li veien als ulls, i va estar matant sistemàticament. Mai se la va detenir, mai se la va poder identificar. També perquè l'any 46 uh-huh. el sistema d'investigació era molt més arcaic, que no pas el d'ara, però va ser característic la seva forma d'ocultar-se la identitat. Són bastants els que utilitzen això, eh?
Sí?
Sí, els actors que actuen sistemàticament d'ocultar la seva identitat. Manipulació i engany. Les disfresses poden ser utilitzades per guanyar la confiança de les víctimes. Tu ja veus el començament. El començament ja ho he explicat. Ted Bundy és un d'aquests assassins que a vegades es disfressava o fingia ser algú uh-huh. per arribar. Com a curiositat, Ted Bundy va ser utilitzat per la pel·lícula Silenci dels Anyells
sí,
per dissenyar el perfil de Buffalo Bill.
Uh-huh.
Val?
Sí, senyor.
Fantasia i control, també. Alguns assassins poden utilitzar disfresses com a part de les seves fantasies violentes. La disfressa uh-huh. pot presentar aquell alter ego, aquella personificació dels desitjos més foscos, no? com portar la realitat a través de la disfressa, uh-huh. aquesta duplica la seva personalitat. ¿Vale? Un cas tenim Jesse Mayan Holmes, que és un exemple d'algú que es va disfressar com a part de la fantasia. Aquest en recordaràs que és el tiroteig del cinema Aurora, que el tio va aparèixer disfressat
sí,
com
senyor.
De Joker i va començar a carregar-se nanos que vien a la pel·lícula
sí, senyor.
De Batman.
Sí, sí, sí.
Val? Pues
que va causar terror als Estats Units. La sí. gent no va voler posteriorment anar als cinemes a veure aquesta pel·lícula.
Correcte, correcte. Pues fantasia i control, satisfacció. Un altre element, ritualístic. En certs casos, la disfressa pot tenir un significat ritualístic o simbòlic per l'assassí. Mm-hmm. Per exemple, i aquest és un assassí molt dur, Ed Gein. Era lladre de tombes i es va confeccionar peces de roba amb la cara de les víctimes.
Uau.
Va també tapissar mobles uh-huh. i va ser un altre assassí que van fer servir per inspirar el Buffalo Bill del
sí,
Senyor dels Anyells. El Silenci dels Anyells.
Sí, sí, sí.
Vale? Què més? Intimidació i terror. L'ús de la disfressa també pot tenir un objectiu intimidar i aterroritzar les víctimes. Cas d'exemple, l'assassí del Zodiac, que portava elements també per causar aquesta, diguéssim, terror a les seves víctimes.
Uh-huh. I anem a l'últim punt.
Despersonalització de la víctima. En alguns casos, la disfressa pot ajudar a l'assassí a despersonalitzar les seves víctimes, veient-les menys com éssers humans i més com a objectes per a la seva fantasia. I això és bastant típic també en els psicòpates, eh?
Uh-huh.
Que no tenen cap mena d'empatia. John Wayne Gacy, conegut com el pallasso assassí, es disfressava de pallasso per a festes infantils un personatge anomenat Pogo. Aquesta imatge inofensiva va fer servir per ocultar la seva verdadera natura i deshumanitzar les seves víctimes. La majoria eren homes, joves, a qui tractava com objectes per la seva gratificació personal. És important notar que la psicologia en el darrer ús de la disfressa pot variar significativament d'un assassí a un altre, uh-huh. i la interpretació d'aquestes accions pot ser complexa. Després, en criminologia i en psicologia forense, solen analitzar aquests comportaments en el context més ampli de la personalitat i els patrons de comportament criminal.
Déu-n'hi-do.
Perquè és molt important les eines que utilitzen. El modus operandi és com allò que et permet reconèixer a l'autor, val? Dintre dels fets criminals. Digue'm.
Digues.
Dic, aquests són els dos casos que t'he volgut portar una mica, no?, d'allà que arrosseguem les festes nadalenques, sí, i que compta amb el Pare Noel i compta amb les festes nadalenques.
Una mica pesadilla antes de Navidad. Que sort poden, que ho hem fet després.
Que poden ser més perillosos que no pas el tiberi que ens hem fotut, no?
Sí, senyor.
O el cunyau que arriba per Nadal,
saps? No ho sé.
Saps? I ens tira una mica per terra les festes.
Xavier Álvarez, criminòleg, perfilador, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem les properes setmanes aquí a la caravana de Ràdio Estel, que ja saps que ets casa teva. Que vagi molt bé.
A vosaltres, una salutació.
Ràdio Estel.